A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Quan anem a un supermercat i adquirim un producte nou, abans d'arribar al supermercat, doncs s'ha tastat amb proves que fan les grans companyies per saber si aquell producte agradarà o no agradarà i com l'adaptaran també al gran consumidor. Les pimes, doncs, els hi costa més accedir a aquests tipus de proves perquè tenen un cost. Barcelona Activa acaba d'obrir un laboratori per ajudar precisament a les pimes i també a les startups a dissenyar millor productes i també serveis a través d'aquests laboratoris que podem dir així per tastar aquests productes que volen, doncs, llançar al mercat. Anem a saludar a Judit Membrives, ella és tècnica d'User Experience de Barcelona Activa. Judit, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
A vosaltres per venir. Això passa, no?, quan anem al supermercat i comprem un iogurt de sabor, l'invento, xocolata amb nata, amb vainilla i maduixa. Sí. Això s'ha tastat abans, hi ha gent que l'ha provat, s'han fet estudis de mercat...
Sí, principalment el que ha passat, possiblement, és que primer s'ha identificat una necessitat o una voluntat del consumidor per adquirir iogurts de diferents gustos. Llavors, generalment, el que es fa és una primera investigació de quins gustos podrien ser aquests que el consumidor està reclamant i no troben al mercat. En el cas del iogurt, que és un producte alimentari, doncs el procés és molt més complicat i ho estic simplificant molt.
Sí.
Però sí, llavors es faria tota una sèrie de proves per identificar les millors combinacions i una sèrie de testos en laboratoris de tast de producte, d'aromes, etc.
Estem parlant d'alimentació, però és que és pràcticament en tots els productes. Per exemple, amb el CAP, un portal d'internet que ven viatges, també abans de posar en marxa o posar a internet, a penjar la web, el nou disseny, ho fan proves perquè els usuaris demostrin si són útils aquests canvis, si poden inclús vendre més, no?
Sí, de fet el que es recomana des de la disciplina del User Experience és introduir en el procés de decisió, o sigui, en el procés més estratègic, aquestes opinions del consumidor, escoltar abans de definir, inclús. Mm-hmm. Perquè llavors, a partir d'aquesta escolta, pots identificar, en el cas aquest, per exemple, que em poses d'una web que ven viatges, doncs quins poden ser les destinacions més adients, que més èxit poden portar, quina és la manera de mostrar tota aquesta informació en una web que pot aconseguir més conversió, en aquest cas, més contractació de viatges, etc. Llavors, la disciplina el que busca és posar a les persones en el centre de les decisions estratègiques, apropar els objectius de negoci a les necessitats del públic objectiu.
Mm-hmm. I això que fan les grans companyies té un cost, i suposo que sí. No deu ser econòmic. Depèn, òbviament, del tipus de proves que fas, però no deu ser algo barat, no?
No. Bàsicament, el que implica tot aquest procés d'investigació i de recerca, clar, no només és persones altament qualificades en diferents àmbits que fan tota aquesta investigació, sinó hi ha tota una tecnologia associada que és costosa, hi ha tot un procés d'aconseguir persones usuàries que vinguin a donar la seva opinió, que vinguin a provar els productes, que també és costós. Llavors no són generalment tipus de proves molt accessibles per les pimes i les startups.
I llavors pimes i startups han de competir d'una manera, doncs, pitjor o sense tants recursos amb aquestes companyies. I és on entre vosaltres, a Persona Activa, que heu creat aquest laboratori que es diu UX Lab, no?
Sí, és User Experience Lab. És per això, perquè està basada en la disciplina del disseny centrat en les persones, que generalment el que parlem és d'experiència de persona usuària. L'experiència de persona usuària és estudiar tots els punts de contacte que té la persona amb aquella marca o producte per detectar on hi ha satisfaccions i on hi ha friccions. Això implícitament porta cap a noves oportunitats, tant de negoci com d'innovació, com de millora del que ja es té. Estem en una economia que està evolucionant de l'economia d'adquisició de béns o de productes cap a l'economia d'experiències. Mm-hmm. Si ens fixem en les empreses que estan triomfant i que ara mateix són referents a nivell emprenedor, no venen un producte físic, venen serveis digitals o venen o serveis no digitals, logístics, com el cas d'empreses grosses de distribució, que cuiden molt, molt, molt l'experiència. L'experiència inclou, des del moment en què jo identifico que vull alguna cosa i me poso a buscar informació de com puc adquirir aquella cosa, fins que la rebo o inclús el servei postventa d'aquella cosa. Llavors, el que fem és ajudar...
Des de l'inici, des que busques allò fins que ho reps.
Exacte.
A casa, o te'n vas
a la viatge o consumeixes aquell iogurt del que parlàvem al principi de tot, no? O inclús consumeixes el iogurt i dones la teva opinió a les xarxes.
Uh-huh.
El que fem és ajudar a les startups i a les pimes de Barcelona, acompanyar-les en tot aquest procés per això, perquè puguin ser més competitives al final.
Uh-huh. I els hi doneu molts serveis. Jo, per exemple, tinc aquí dos tècniques, que no deuen ser les úniques. Teniu el neuromarketing i late tracking.
Sí.
Anem a parlar. Neuromarketing és marketing, vale? Neuro...
Sí.
Fa mica de por, aquesta paraula, no?
Sí,
és molt de Matrix.
Sí, sí, és una paraula una mica grossa, no? Uh-huh. El que aboca. Però bé, bàsicament el que fa el neuromarketing és afegir una capa científica d'estudi del cervell a decisions de màrqueting, de com consumeix el consumidor i sobretot ajuda a veure quines són les relacions emocionals que s'estableixen en productes o serveis.
És a dir, que l'empresa que vingui al vostre laboratori, al Lux Lab, podrà saber a través d'aquests estudis, si per exemple estem parlant d'una startup, d'una aplicació,
uh-huh.
Si la persona al seu cervell està pensant... No què pensa, bueno, però sí com està reaccionant arran d'utilitzar aquesta aplicació.
Sí,
no?
Per exemple. He de dir que que aquestes tècniques són sota prescripció del personal tècnic. O sigui, uh-huh. com te deia abans, tot això es basa en una metodologia de disseny centrat en les persones, que és una disciplina que a Espanya està començant a ser molt important, però hi ha altres països on, com als Estats Units, on és el pa de cada dia de les empreses, no? Llavors, aquesta disciplina el que busca és basar les decisions estratègiques amb dades apropant les necessitats de les persones. Llavors, a Barcelona Activa el que oferim és un servei que tenim una metodologia que hem definit amb l'equip de l'UX Lab a aplicar aquesta metodologia a les seves empreses. Mm-hmm. Busquem que les empreses passin d'un enfoc més orientat a producte, jo desenvolupo aquest producte i ara veig quin encaix pot tenir en el mercat, doncs al revés, què és el que està demanant el mercat i com jo ho puc oferir. Llavors, en tot aquest procés es pot arribar al cas de que les tècniques diguem, vale, ara hauríem de passar una prova de neuromarketing o una day tracking, que és molt, molt útil en casos de serveis digitals.
Day tracking pot ser com la nostra vista està...
Sí.
No? Com s'està reaccionant, si l'ull... No sé...
Sí, l'eye tracking és un dispositiu de seguiment de la pupila, bàsicament. Llavors, això...
Que això ens pot dir que si estem mirant cap a un cantó, cap a l'altre, que és el que ens crida més atenció...
Sí. Això, l'eye tracking, segurament molts dels oients que estiguin escoltant el programa hauran vist algun documental o a la tele a vegades ha sortit que es fa servir molt en supermercats, per exemple, per veure com es disposen els lineals, mm-hmm. els productes. En el cas de serveis digitals, sobretot, ens ajuda a construir experiències digitals molt més usables pels usuaris, per les persones usuàries. És a dir, pues, a lo millor hi ha un botó per cancel·lar i no el veu.
Mm-hmm.
I no veus que la persona no el veu fins que no fas una prova d'aquestes, perquè aquestes proves el que ens adonen són pues, mapes de calor d'on te fixa la vista l'usuari, que li està cridant atenció, que en quin moment... no està entenent el missatge que se li està donant i es confon i llavors veus que els ulls van buscant a tot arreu, no fan com un mapejat de tota, mm-hmm. de tota la pàgina o aplicació perquè està buscant alguna cosa i no ho està aconseguint. I...
O en el cas del iogurt, si et fixes en l'etiquetatge,
per
que
exemple...
és el que més ha cridat l'atenció, si aquell iogurt destacarà en el lineal, que és pues, el que tu arribes al supermercat, doncs en aquella nevera, si aquell iogurt sobresalta o passa desapercebut i ningú el compra,
sí, de fet,
ningú el veu, no?
De fet, les proves d'eye tracking venen sobretot d'això, del que es diu la disposició del producte en els lineals. Nosaltres el que oferim és més en relació a això, pues a es pot utilitzar tant per fer comparatives de campanyes de publicitat gràfica, per exemple, posem dos anuncis davant de la persona usuària i veus, o sigui, sempre hi ha una persona, un observador a dins amb la persona que està fent el test...
Que va analitzant
i que va demanant-li a la persona que està fent el test que verbalitzi en veu alta allò que pensa, perquè al final les ulleres d'eye tracking, els dispositius d'eye tracking ens donen dades, però no interpreten per si soles, cal una interpretació que fem les tècniques. Llavors l'observació in situ ajuda també a complementar tota aquesta capa tècnica que donen els dispositius d'eye tracking i també, òbviament, ajuda a entendre què està pensant la persona o què esperava que passés i no està passant, perquè vas fent preguntes, no? Tu què esperaves que passés al clicar aquí, per exemple? Doncs jo esperava que m'avisés de que ja havia finalitzat el procés de compra, per exemple. I ara no tinc clar si he acabat el procés de compra o no, perquè no m'ha donat cap tipus d'informació. Tu, òbviament, amb les ulleres pots veure que està mirant cap a algun costat i està buscant alguna cosa, però si no...
Has de saber el què, no? Que sí. No trobo el play o no trobo la manera de passar de pàgina.
Si no
ho
verbalitza,
difícilment
al final estàs fent una conjectura i el que busquem...
Encara no podeu entrar en el cervell de la persona.
No, i ui, això trigarà molt a passar.
I millor que no, que fa mica de por, eh?
I fa una mica de por, sí, estic d'acord.
Aquest laboratori de persona activa per pimes i startups, qui pot accedir, quines pimes, quines startups poden entrar, quin cost té per elles?
Bueno, és un servei gratuït que ofereix
a
Barcelona Activa i ara mateix els requisits d'entrada són tenir un mínim producte viable, és a dir, tenir algun prototip que puguem, sobre el qual puguem treballar. No, normalment no ataquem en fase idea perquè aquí ja entren altres variables que no és només experiència d'usuari, entren models de negoci, entren plans de viabilitat empresarial. Llavors, en el moment en què tu ja tens un mínim prototip del teu producte o servei és quan ja pots accedir a aquest UX Lab. L'altre requisit és que han de ser startups de menys de 5 anys de vida. I després, bueno, és un servei que va, com deia, sota prescripció tècnica i llavors primer es passa una enquesta de maduració de UX, que li diem, que ens serveix per identificar exactament quin és el punt d'aquella empresa i si és recomanable que passi a utilitzar aquests serveis o primer cal que faci algunes altres coses. Llavors és un servei molt especialitzat i
que els pot ajudar per tenir les mateixes eines que tenen les grans empreses i doncs moldejar el seu producte cap a un cantó cap a l'altre perquè tingui doncs més èxit. Per més informació poden trucar o poden anar a la pàgina web de Barcelona Activa i allà
poden,
doncs...
Perdona que t'interrompi. Poden enviar un correu si les persones interessades que compleixin amb aquests requisits a emprenedoria@barcelonaactiva.cat, que ara mateix és el departament que amb
emprenedoria@barcelonaactiva.cat.
Exacte.
Aquest és el correu. Doncs queda dit, Judit Membrives, tècnica en User Experience de Barcelona Activa. Moltíssimes gràcies
moltíssimes
i felicitats
gràcies.
Pel servei, que és molt interessant.
Moltes gràcies.